ja per sobre de les dues de la tarda comencem tertúlia avui amb el Jordi Cabanes. Jordi, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Amb el Xavier Palacios. Xavier, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, gràcies.
I de fet amb vosaltres, que volia parlar doncs d'aquestes notícies internacionals que bé, de fet ens acompanyen des d'ahir amb aquestes imatges esgarrifoses, no?, que hem vist d'aquest incendi que hi ha hagut en aquesta localitat, en aquesta zona de Portugal, i ara en parlàvem fora d'antena de la sensació, del sentiment d'aquesta gent que malauradament es va quedar atrapada en els seus vehicles, en aquest tram de carretera que, bé, que de fet el foc se les va engolir, i la manca potser també de previsió, no?, per part de les autoritats. No sé qui s'ha barrejat, tu que ets el RAM del cos de bombers, Jordi, explica'ns això, doncs com pot haver anat o com s'ha pogut arribar fins aquí.
Primer, si em permets, donar el condol, no?, als nostres veïns portuguesos, perquè ha sigut una situació i una catàstrofe d'una magnitud doncs esgarrifosa, no? Veiem les imatges i se'ns fiquen les pells de gallina. En situacions d'aquestes, què succeeix? Doncs veuríem una imatge del típic xaletet, que la casa de somnis, no?, de molts de nosaltres, no?, envoltada d'un bosc. I molts cops no ens donem compte de que tenim l'enemic a dintre casa, no? I això són situacions doncs, que deuen haver passat en aquestes urbanitzacions, en els pobles aquests de Portugal. Són pobles molt, molt propers a zones de muntanya, zones que, malauradament, de ben segur no s'ha fet una bona gestió forestal, i aquí recau gairebé m'atreviria a dir el 100% de la culpa, no? Hem de fer una reflexió inclús a nivell d'Andorra, no? Tenim molt bosc comunal i tenim molt bosc privat, i aquí doncs fins al dia que no passi res no li veurem les orelles al llop. Però ostres, mirant els països veïns, estem rebent cada estiu, inclús mirem el foc de que vam tindre l'any 99-2000, en camp va ser a l'hivern. Vull dir, anem al tanto i vigilem els nostres boscos i invertim una mica en prevenció, no?, en gestió forestal, que al final és la mare dels ous. Pel que fa ara és justament a nivell bombers, estem ara fent amb campanya d'estiu doncs tot de formacions de foc forestal, no?, per evitar justament, o per saber-ne cada cop més, no?, de tema d'incendis.
No, de fet, les imatges, com dèiem, esgarrifoses, i com, que per molts, no?, pensem de com es pot haver arribat fins aquí, perquè no es van tallar les carreteres, si sabien doncs que el foc s'estava propagant a la velocitat que s'estava propagant, etcètera, etcètera, que són moltes preguntes que queden a l'aire.
Sí, jo també, el primer, em volia afegir les mostres de condol que ha dit el Jordi, crec que és el més just i el necessari en aquesta situació, estar al costat de les persones, i també el patiment que veus, no?, ja en les necessitats de les persones hi ha el que és conegut com la piràmide de Maslow, no?, en què contra més seguretat tens, pues desitges altres coses, no? I en el reportatge justament veiem les diferents estadis de patiment de la gent, no?, la gent que patia perquè havia perdut la casa però no era conscient de que no havia perdut la vida, no? Llavors, en aquest cas, crec que a part de les desgràcies materials, que estic segur que són moltes, i els estalvis d'una vida de persones, que segurament era la seva única llar que tenien, doncs, a part d'això, pues el tema de les vides i sobretot a la carretera com es van produir, la veritat és que m'afegeixo una miqueta a l'opinió a primera vista, a part de que es facin més informes, de que hi ha una mala previsió i una mala comunicació, perquè si no, clar, la gent per què fugia? Pues fugia perquè veia que s'apropava a casa seva l'incendi i tenia que fugir, però en aquest moment de l'incendi jo crec que ja tenia que haver informació de què és el que es podia fer i el que no es podia fer, però on s'havia de fugir, com s'havia de comportar la gent, i aquí crec que segurament està el fallo. La veritat és que, com us deia abans de començar el programa, el que desitjo de tot cor és que la gent morís ofegada per fum abans que es cremessin vius, no? Això és el primer que desitjo, perquè el patiment, no m'ho puc imaginar, el patiment d'estar allà, i més si tens una família, no? En el meu cas, per exemple, si tens fills i veure que es cremaran, té que ser un patiment d'última hora, que, vamos, no sé com es pot suportant-la.
Uh-huh. Com apuntava el Jordi, avui també ho sentien en mitjans de comunicació en referència doncs, d'aquesta informació, d'aquesta notícia, d'aquests fets, que lògicament que no hem de tenir cura dels boscos i de netejar-los com cal el mes previ o durant l'estiu, sinó que s'ha de fer cura durant tot l'any per estalviar-nos desgràcies o notícies, donar notícies com aquestes.
Ara estem al mes de juny, estem vivint uns episodis de calor intensa, portem gairebé una setmana amb temperatures fregant els 30 graus i això desseca molt. Tenim vent, tenim altes temperatures i hem de ser previsors. Vull dir, hem d'estar sempre alerta, hem de tindre els boscos nets, el cos de bombers ha d'estar preparat, format, i la ciutadania, doncs això, la gent que té boscos privats o parcel·les privades s'ha de ficar les piles i netejar-los, i els primers també evidentment a donar exemples, els comuns, i recordo que el mandat que vam coincidir, vam arribar a un acord de que s'invertiria cada any, no sé si recordo malament, però em sembla que era de l'ordre de 20.000 euros cada comú, ja com fixes, perquè què passava? Doncs hi havia comuns, depèn de la sensibilitat de cada conseller, doncs que hi havia uns mandats comunals que es feien una feina excel·lent a nivell de gestió forestal, n'hi havia altres que no prioritzaven tant la gestió forestal i prioritzaven més doncs, l'envelliment de la parròquia. Llavors, almenys que hi hagués una quantitat mínima per garantir doncs, que cada any, mica en mica, s'anessin doncs, tenint cura, no tan sols de la neteja de camins, sinó parlem pròpiament dit de la gestió forestal, és a dir, de la neteja de sotabosc, de tales de zones de bosc per tindre doncs, diferents estatges a nivell de vegetació, que al final és el que ajuda quan hi ha un incendi forestal doncs, a intentar frenar-lo o intentar doncs, aturar-lo. No?
Jo m'afegeixo a això. A més, el rèdit polític declara l'envelliment de la ciutat sempre és més alt que l'envelliment del bosc, no? I a més, hi ha més gent a la ciutat que no passa als boscos. No sé si he dit per desgràcia o per gràcia. Perquè, per una part, que els coneguin està molt bé, però tampoc m'agrada que hi hagi gaire gent per allà voltant. Llavors, en aquest cas, jo crec que els polítics han de ser valents per saber mesurar pues les accions les que són prioritàries. En aquest cas, jo crec que el tema boscos, i més en l'enfoc que afortunadament li estem donant a Andorra en alguns casos ara des del punt de vista d'explotació del nostre atractiu natural, pues és un actiu que hem de conservar sí o sí. Curiosament, i en el tema de boscos, que segur que el Jordi en coneix molt més que jo, però curiosament una de les, diguem, de les derivades de la contaminació i de la contaminació, em refereixo a pues, el nombre de persones, el nombre de cotxes i tal, és que hi ha més diòxid de carboni, i a la vegada més diòxid de carboni augmenta la densitat dels boscos, o quasi us ho diria, fixeu-vos sempre que veieu una foto d'Andorra antiga i una d'ara, fixeu-vos en la massa forestal, veureu que és més alta ara que abans, no? És curiós, no? Perquè dius, no? La contaminació i tal, pues en aquest cas és al contrari, amb la qual la perillositat dels incendis cada vegada és més gran, i si no es fa aquesta gestió forestal, com va dir el Jordi, doncs estem jugant amb una bomba de rotxeria.
Perquè una situació com la viscuda a Portugal és factible també poder-la viure aquí?
Per què no? Si tenim una orografia molt complicada, visquem episodis de temperatures també, entre cometes, extremes, podem tindre episodis de fort vent, i el que diré ara és molt dur, però la ciutadania, i a poc la gent, veient també el que ha passat amb grans incendis a Espanya, França, Portugal, doncs arriba un punt que el foc té tant dimensió que per més mitjans que s'hi fiquessin és impossible parar-lo. Llavors, s'ha de sacrificar X hectàrees i planificar-ho amb un termini de... O sigui, si està en una vessant, a lo millor la planificació per aturar aquest foc és dos vessants més enllà, i és així. I se sap que totes aquelles hectàrees, malauradament, sí que s'hi treballarà, intentarà reduir perímetre i demés, però el foc té tal magnitud que no es pot aturar. Llavors, la ciutadania a poc està entenent de que no per ficar més hidroavions, més helicòpters, més bombers, més aturarem el foc abans. Vull dir, arriba un punt que la magnitud de les flames és tal que fins que no s'entra en finestra d'actuació, que es diu, que és el moment realment d'actuar, que se sap que estarà amb garanties i que podrem atacar en aquest foc i realment reduir-lo, doncs aquelles hectàrees s'han de sacrificar. I és dur pensar això, no? Dius, ostres, actueu ja, actueu d'immediat, per què no us hi fiqueu ja, per què no l'ataqueu de cara, aquest incendi? No, és que no es pot, està realment fora de l'abast de qualsevol cos de bombers. Al Canadà, em sembla que va ser aquest any, hi va haver un incendi que va estar crevant mesos. I amb uns recursos brutals, però no s'hi podia fer res. I van tindre que fer uns tallafocs a quilòmetres de distància del front de flames per poder-hi actuar. Inclús, com aturar focs? Avui en dia, cada cop més, s'aturen focs amb altres focs. O sigui, has de sacrificar, has de cremar just davant del cap de front per quan arribi el foc, que ja estigui cremat, que ja no tingui matèria, i realment és el moment de reduir-lo. Vull dir, és trist, però la ciutadania s'ha d'anar mentalitzant també d'aquests factors.
Jo crec que també, si em permets, en el tema per veure una mica la política de cada país. Històricament, jo crec que Andorra tothom ha respectat bastant el bosc. És un país que crec que per el moment estem conscienciats, espero que no es perdi en aquest aspecte. Però miro, per exemple, el país del sud, i el mateix ha passat a Portugal, per desgràcia, en què el tema de boscos, per exemple, a Espanya es va canviar la llei, el partit que està en el govern actualment, va canviar la llei i va deixar construir després de que hi hagués un foc. Llavors, pues, a poda sent com vides, pues, la gent que feia calar foc i mira, ja està, ja tinc zona urbanitzada per construir. Clar, això són bajanades i bestieses que no es poden consentir, no? Llavors, com deia, espero que en Andorra mai arribin aquestes bajanades, perquè fins ara hem sigut bastant conscienciats i jo crec que en això hem tingut sort i prevenció en aquest aspecte.
Bé, de fet, però el Medi ens ha donat molt i ens està donant
sí, per això dic que espero que continuem així per tota l'eternitat. Vull dir que respectem el país en aquest aspecte. I després el que volia comentar, doncs, bueno, també en aquest aspecte, el Jordi no ho dirà perquè és bomber, però ho dic jo, que és les gràcies als bombers, no? Perquè les imatges que estan sortint dels bombers justament de Portugal, pues, heu vist que estan dormint al terra, estan esgotats, la pobra gent. Llavors, pues, un aplaudiment per ells i per vosaltres quan també ho teniu que fer.
Vinga, passem a un altre tema, però que també està relacionat amb el medi, perquè parlem d'aquest incident, de la mort de l'os que va haver-hi a Naturlàndia en els passats dies, i que, de fet, des de govern, el mateix cap de govern, Antoni Martí, ha indicat que Medi Ambient donarà a conèixer en els propers dies els resultats de la seva investigació, perquè aquí també quedaven amb dubte moltes coses, no? Quins controls s'havien efectuat en el parc, no? Per tal de poder evitar que aquest os acabés escapant-se de la manera que es va escapar i que fes el forat que va fer, etcètera, etcètera. Quin és el protocol que es va seguir a l'hora de reduir-lo, etcètera, etcètera.
És un parc que durant el decurs de les obres també vaig tindre la sort de fer una mica el seguiment, i realment es van seguir unes mesures de seguretat molt estrictes, no? Perquè si no, no els hi donaven el permís de parc d'animals, no? Llavors, ostres, la primera sorpresa va ser sentir que es va escapar un os després de veure aquelles tanques d'alçada, molts metres d'alçada, electrificades, amb doble mallat. I dic, ostres, és impossible que s'escapi un animal d'aquí. Però no, la realitat supera la ficció. Un cop està l'animal fora, evidentment s'havia de veure si hi havia gent al parc, si va ficar en algun moment, com sembla ser, en perill la vida dels propis cuidadors. I com també sembla ser, no van tindre temps d'anar a buscar l'arma amb el dard tranquil·litzant, i van tindre que abatre aquest animal. Jo entenc que si ho van fer és que realment es van trobar una mica entre l'espasa i la paret. No sé, les investigacions aclariran els fets, però entenc que ells són gent que està realment sensibilitzada amb els animals, no? Que treballen allà perquè realment els hi agrada aquest món, i que no hauran matat aquest os perquè sí, no? Realment entenc que es deuen haver trobat en una situació una mica compromesa.
Jo en aquest aspecte, Jo esperaria també l'informe per a veure què és el que ha passat realment. Una altra cosa és, en el meu cas, és que jo sóc molt animalista, llavors sempre miro bastant per la salut dels animals, no? Perquè la gent moltes vegades, no, és animal, és animal, i no té cap sentiment. Hi ha molta gent que opina així, vull dir, és així, i llavors, pues, a l'animal se li pot tractar com vol, com es vulgui, sense cap problema, no? Crec que els animals tenen els seus drets i els hem de respectar. Això és una de les coses que hem de passar a considerar, perquè fins ara tots estem acostumats, per exemple, a les nostres mascotes, i s'ha de dir que les mascotes actualment estan considerades com béns, no com éssers vivents. Llavors, clar, resulta que si tu, per exemple, pues, divorcies, pues, es pot reclamar el teu bé, vull dir, per propietat, simplement, perquè és així. Sense tenir en compte, per exemple, si a lo millor el teu gos té més afinitat a tu que en el teu home, i el teu home se'l vol emportar, coses d'aquest tipus, no? Llavors, crec que aquí hem de desenvolupar més. Llavors, aquí podíem entrar en el tema de si estan bé, si no estan bé, si s'ha de tenir el gos allà o no s'ha de tenir. Aquesta és una discussió que s'ha de treballar.
Sí, perquè de fet també ha començat una recollida de signatures, no? Que pel fet de tenir un parc de Naturlàndia però sense animals, no? Que això ara s'ha posat sobre la taula després d'un capítol d'aquestes característiques.
Torna a ser, malauradament, la balança dels costos econòmics que han tingut, que han sigut molts, no? de fer aquestes construccions, tant sigui el tancat dels ossos com el tancat dels llops, com habilitar tot un parc a 2.000 metres d'alçada amb tot el que això comporta, perquè els animals estiguin en les millors condicions possibles, no? I ara, de cop i volta, doncs, que es trobin que potser hauran de prendre la decisió de si tancar, reubicar o donar-li un altre ús al parc, doncs, ostres, imagino que ha de ser una decisió complexa, no?
Vinga, aprofitem aquests últims minuts, ja que també tu ets d'Andorra la Vella, i em sembla que el Xavi també resideix a Andorra la Vella o en camp?
Bueno,
ara no sé.
Estem a part-time.
Part-time, vale.
Sí, normalment més a Andorra que...
Pel tema de transferències comunals, perquè, bé, de fet hi ha hagut una nova reunió sobre la qüestió, sembla ser que sense acord, i entre coses que han transcendit, el fet de que la cònsul major d'Andorra la Vella ha fet constatar que no està d'acord amb la proposta del govern, ja que considera que la parròquia, és a dir, la capital, en aquest sentit, hauria de rebre més diners per la població que té, o sigui que aquí canviar un dels paràmetres que inclou la llei.
És el gran debat de les transferències i les competències, que sembla que no veiem mai la llum al final del túnel, no? És una vella reivindicació d'Andorra la Vella, no? Que com a capital, és que només cal mirar durant el dia el moviment que hi ha al centre i el moviment que hi ha en parròquies veïnes, no? És evident que, doncs, que cada parròquia té les seves... doncs,
singularitats.
Doncs, clar, doncs Ordino, doncs, té les estacions d'esquí, la Massana té les estacions d'esquí, i cada parròquia vetllarà una mica per defensar els seus interessos, no? En aquest cas, penso que és lícit que, en aquest cas, la cònsul d'Andorra, doncs, defensi la capitalitat, doncs, per una raó molt senzilla, perquè justament durant aquestes hores centrals del dia, com molts d'entre... Bueno, jo he vist full time, m'atreviria a dir. Doncs molts d'entre nosaltres està part time, com ha dit el meu company, a la parròquia d'Andorra la Vella. Per tant, doncs, quan anem al bany utilitzem l'aigua d'Andorra la Vella, de ben segur molts d'entre nosaltres, doncs, també anirem al gimnàs a Andorra la Vella, doncs, perquè la part del dia que ens agafa el migdia i tal, doncs, estem a Andorra la Vella, i les instal·lacions que utilitzem, doncs, són des d'aquesta parròquia central. Per tant, la infraestructura que ha d'absorbir aquesta parròquia, doncs, té aquest pes, no?, de la capitalitat, i és el que entenc que defensa la cònsul en aquest cas, no?
Jo en aquest cas, parròquies, aquí estic una mica més en contra. No perquè no s'ha de rebre a Andorra, eh? El que passa és que el que no m'agrada és l'enfoc, el tema. A veure, per el tema capitalitat, jo crec que en els paràmetres que es van fer per la distribució, o els que s'estan treballant, perquè encara s'han de acabar de treballar, que s'estan treballant per el tema de com distribuir els diners entre parròquies, per exemple, el tema dels habitants està, segurament també tens raó en el tema dels habitants flotants, no? Que és veritat que no solament Andorra, sinó també, per exemple, els Caldes també estarien en aquesta situació, i cada vegada més. Llavors, potser aquí s'hauria de posar un paràmetre d'habitant flotant, no? Sobretot en el tema d'empreses, que també estava posat dintre dels índexs. Però el tema de capitalitat, quan són coses específiques que la capital ho necessita, jo, més que per unes transferències al comú per les executes, jo sóc més partidari de que fossin projectes gestionats directament per govern. I no que no se li doni aquesta subvenció, que entenc que com dius tu, doncs hi ha coses que són molt específiques, sinó que es faci directament des de l'Open, no? Perquè és la capital, ho van decidir així entre tots, i per tant, doncs, tindrà especificitats que no tenen els altres. Sí, d'acord. Però en lloc de tractar-la des del punt de vista parroquial, ho tractaria des del punt de vista governamental.
Sí, però aquí tindrem debat, eh? Tindrem debat per dies, encara, eh?
Sí, això no s'acabarà, ràpid, no?
Sí, no, perquè, com dèiem, cada un reclama...
La Consol tindrà feina, Consol sí. Naudí, en aquest cas, que és qui porti aquest...
Que, com dèiem, cada parròquia, lògicament, reclama la seva singularitat. Clar. És allò que diem, no?, quan, col·loquialment, que cada un escombra cap a casa.
Sí, sí, clar, evidentment. Però jo no, o sigui, quan diem escombrem, no vull que no se'l doni a Andorra, sinó que vull que se'l doni per un altre via, simplement. Per què? Perquè em diràs, per exemple, fa uns dies van discutir en el tema de la plataforma i tal, uh-huh. I es deia, no? Pues, per exemple, que s'havia rebut, el Sol de Voltarte havia rebut una subvenció per el tema de la Copa FIS, uh-huh. I part d'aquesta subvenció pues, no havia anat a la Copa FIS, sinó que havia anat a altres coses. Quan passa aquestes coses és el que... I quan et donen un budget i inclou algun concepte que després tu pots modificar, aquest és el problema, saps? En canvi, si aquest budget te'l donen per fer allò en particular, ja està. No hi ha cap problema, no el desviaràs per una altra qüestió, és per aquella qüestió en particular.
Sí, però tan difícil és arribar a un acord.
Si molts cops amb una parella que ets dos persones i és difícil arribar a un acord, imagina't una parella de 7 persones, més un vuitè que intenta fer d'àrbitre però que també ha de mirar que és govern. Vull dir, és complex, eh? I diferents colors polítics, diferents interessos, ja no parlo d'interessos personals, parlo d'interessos doncs, justament això, cada parròquia doncs, vetllarà per mirar de que la seva parròquia doncs, tingui, entre cometes, el màxim de beneficis, i govern doncs, ha de trobar aquest equilibri, i no és un joc fàcil.
Però
no és
tu
un
has
joc
dit,
fàcil.
Els personals també hi entren, creieu, en aquest joc?
M'agradaria entendre que no, i espero que no. Resposta políticament correcta?
No, jo crec que moltes vegades sí que interessa. Me'n recordo que hi ha una anècdota d'un antic cap de govern que li van dir a Europa, escolti, vostè ve a negociar per un país, no per vostè. Pues, espero que aquesta, com deia ell, espero que aquesta anècdota no es torni a dir. En el meu cas, jo crec que sempre intento posar primer els interessos del país sobre els interessos parroquials. Després, evidentment, si algú per en camp, pues millor. A més, en camp hem de potenciar-lo, perquè de l'encamp que recordo jo de quan era petit al d'ara és molt diferent. Vull dir, abans en camp era el centre d'Andorra realment. Vull dir, és que tota la gresca i el turisme estava allà, molts càmpings i tal, en el centre i tal, i ara està la cosa una miqueta més depravada, no? Llavors, en aquest cas, per això, qualsevol cosa que pugui afavorir pues, a la parròquia, pues, intento defensar en aquest aspecte, sense minvar, com deia, els interessos nacionals.
Veurem, com sempre dic, veurem com va evolucionant tot plegat, perquè, bé, sempre acaben
temes
sortint
recurrents.
Coses. Sí, temes recurrents d'aquells que ara, quan s'acostin a eleccions, hi tornarem a parlar de ben segur. Jordi, Xavi, moltes gràcies a tots dos.
A vosaltres.
Que passeu molt bona setmana i nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà dimarts a la mateixa hora, que acabin de passar. Bona tarda, adéu-siau.